El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre.
Hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible.
De lo indecible.
Sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia.
Posible en las ondas libres de contrabanda.
Para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías.
Transformando las etiquetas dadas, género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desenfadada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado, desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces.
Gentes.
Que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia.
Cuerpo.
Música.
Arte.
Autoconocimiento.
Conflicto.
Trabajo.
Creación.
Vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Que busque desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Hola a todos, a todas, a todix. Estamos una vez más en el aleteo desequilibrado, aunque sea festivo, no faltamos ni un lunes aquí a la 1:30, hoy un poquito más tarde, perdón, en la radio libre autogestionada y no comercial de Contrabanda FM. Estamos en el 91.4 FM de Barcelona o en www.contrabanda.org. Te recordamos que si quieres participar, estamos conectadas a Facebook, al aleteo desequilibrado, a Twitter, a @el_aleteo, y estamos en el teléfono 93-317-7366. Nos gustaría un montón que nos llamara para compartir tu visión, este programa de la Escola Feminista d'Estiu de Barcelona, que va a ser el próximo 31 de mayo y 1 de junio en Cala Dona. Este año la tenemos con el lema Prou violències, resistents, desobedients i orgullosament feministes, y la verdad es que viene cargada de un programa muy interesante. Y para ello, para que nos explique un poco el programa y toda la historia de la escuela, hemos traído a Anna Cucala. Hola, Anna.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, que ella ens parlarà de això. Ella és una de les organitzadores de l'escola feminista d'aquest any i de l'any passat també, em sembla, i la veritat que és que s'ho està currant molt. L'Anna s'ho curra molt, és l'única que publica en el grup de Facebook que tenim, i bueno, ja ha fet un dossier super, amb altres companyes, un dossier superxulo que ja està penjat, i us podeu descarregar per informar-vos una mica, ara ja diem a on i tal, informar-vos una mica de què es farà aquest any i llegir els textos. Això és molt important prèviament a l'escola per anar una mica informades. I bueno, sense més, comencem parlant de Anna, què és l'escola feminista d'estiu?
Aviam, l'escola va néixer una mica en el marc de les jornades feministes de Granada, i llavors el que es vol fer amb l'escola bàsicament és fer fluir sabers, és a dir, no és una idea com passa moltes vegades en esdeveniments que es fan feministes en els que hi ha uns ponents i hi ha gent que escolta de públic, sinó que es genera una reciprocitat, és a dir, cadascú amb el seu bagatge personal, amb les seves lectures, les seves vivències sobretot, va a l'escola i intercanvia aquesta mena de sabers. Nosaltres proposem una sèrie de temes, però tampoc són taxonòmics ni tancats, és a dir, el que intentem és donar allà una plataforma, un espai on la gent es pugui expressar. I amb aquesta línia, doncs això, cada any anem elaborant això, temes que ens semblen d'actualitat, d'interès, que s'estan tocant pel que sigui a Barcelona, a tot l'estat, i que tenen, doncs això, una possibilitat de debatre, de generar opinions interessants al respecte. I el que fem bàsicament és això, una jornada el divendres a la tarda, que aquest any serà el 31 de maig, on començarem amb un primer eix temàtic, i després el dissabte al matí, que serà 1 de juny, enllaçarem amb dos debats més, i també amb un taller de corporalitat, que farem en aquest cas al matí, a les 10 del matí del dia 1, i bàsicament això, o sigui, generar espai, generar possibilitat d'això, de fer debats. El que normalment fem és presentar els eixos en principi, i després generem aquesta estona de debat, que sol anar-se'n cap a les 2 hores o així. Són grups moltes vegades petitets, que després fem una posada en comú per veure què n'hem extret d'aquestes jornades de debat. Més o menys aquest és el funcionament.
Sí, una de les característiques, no, d'allò quan... Bueno, jo només vaig anar l'any passat, perquè no vivia a Barcelona abans, a l'escola, i era això, no?, que és superhoritzontal, que tu arribes i és com generar un espai perquè les feministes de Barcelona ens trobem i podem debatre, no? Sempre tenim els textos disponibles a les biblioteques, a les llibreries de dones i feministes, però moltes vegades falta això, no? Si no tens un grup, o si tens un grup, però igual en el teu grup tracteu el tema d'autodefensa, no? Però vols treballar col·lectivament, doncs això, el tema d'aquest any de ciberfeminisme, que és superimportant i que és una cosa que no es tracta molt col·lectivament, perquè queda molt a la xarxa, no? I la reflexió molt, a mi em passa que molt en el grup d'amigues, doncs l'escola t'ofereix també l'espai perquè amb altres feministes que no coneixes o que sí coneixes però que no has treballat abans aquestes coses, doncs ho puguis parlar, no? A mi em sembla molt, molt interessant i em va agradar molt l'any passat, així que, bueno, i aquest any estic segura que està prometedor el programa. Bueno, i una mica, perquè l'escola porta 4 edicions, no? Des de 2010, una mica s'expliques els orígens de l'escola, qui organitza, per què, quina és la motivació?
Bueno, tornem a lo mateix, o sigui, la idea aquesta que va sorgir de les jornades transfeministes de Granada, com moltes altres iniciatives, i va sorgir una mica, bueno, la que ha portat el projecte o ha estigat més de l'acord d'aquests anys és Bàrbara Ramajo, la meva companya de l'escola. Òbviament, això no ho podríem fer sense que Cala Dona i la xarxa ens donessin l'espai i el pressupost, és a dir, li agraïm també a les germanes Mercè Otero Vidal i Montse Otero Vidal que ens donin aquesta oportunitat també. La Montse també forma part, de fet, de la comissió. I doncs en aquest marc diguem que hem anat engegant aquestes edicions amb la idea que sempre aquesta, de que fossin espais horitzontals on es pogués difondre tota mena de saber i que no fos molt acadèmic, institucional, sortint-nos d'aquest marge. I llavors és un projecte que tampoc el subscrivim només a Cala Dona i a la xarxa, des d'on organitzem nosaltres, sinó que l'obrim perquè sigui un exemple o un model que es pugui extendre a qualsevol barri, ciutat, que vulgui agafar-lo, agafi la idea, i generi un projecte similar, si no ben bé igual. Per aquest motiu també moltes vegades convidem associacions, altres grups de fora, a que vinguin també. Tenim la sort, per exemple, que des de l'any passat, des del Casal Lambda de València, una companya fantàstica, la Carmen Monzonisa, ens porta un autobús sencer gairebé de gent que ve des de València motivada pel que nosaltres proposem, és a dir, proposem el dossier i la gent ve, d'alguna manera. I bueno, en aquest sentit estem contentes perquè això, la difusió des de l'any passat també s'està generant per Facebook, per les xarxes, per internet, i hem aconseguit que aquella idea que va començar fa 4 anys estigui cada vegada fent més gran, és a dir, va començar com un projecte, no en petit comitè, perquè és conegut i que la dona ens dona gran, igual que la xarxa ens donen un gran suport, però de mica en mica va creixent. I aquella idea, en principi, una mica petitona, ara ja és molt gran, gairebé és un monstre que ens costa controlar de vegades, però ho agraïm i estem molt contentes.
Sí, no? I la veritat que en el procés també suposo d'organització ho disfruteu, no? Que són temes, a més, que Casa Feminista no és com organitzar unes jornades d'ICS o jo què sé, o, no? Sinó organitzar alguna cosa que tu et mou molt. No? Jo l'única reunió que hi he anat a una, però m'ho vaig passar molt bé perquè, clar, al final, encara que parlis de coses de gestió, sempre hi ha el contingut i la teoria al darrere, no? O sigui, és difícil, no?, separar tot això de la teoria, la pràctica, o que tot és política al final i sempre sorgeixen doncs, conflictes o debats dels que aprens, no? I, bueno, doncs, si et sembla, també recordem una mica el tema dels altres anys. Tinc aquí els cartells descarregats que estan bueno, a la web de Caladona, que és caladona.org. Podeu, si poseu Escola Feminista d'Estiu, de fet, crec que és, sí, va, és caladona.org/escola-feminista i aquí trobeu tots els programes de les edicions passades, no? Fent aquí memòria. I el primer, tinc aquí el primer cartell de l'escola que no té lema, però bueno, que comença el feminisme incita les dones a abandonar els seus marits, matar els seus fills, practicar bruixeria, destrossar el capitalisme i tornar-se lesbiana, que és una frase que va dir el Pat Robertson, que és un polític dels Estats Units, el 92, tela. I bueno, la veritat que moltes coses han cert el tio, no? Té una mica caricatura, però mira...
No estava sí, totes encaminat, va.
Sí, ell ho diu com una crítica, bueno, lo de matar els seus fills, com que no, però bueno, avortar lliurement, si una ho desitja, sí. No sé si es referia a això que toma.
No,
bueno.
No sé si encara sabia res de Gallardón, aquest senyor, però bueno, tot arriba.
I, bueno, i els temes també eren molt interessants, eren 3 dies i es parlava el primer dia de subjecte polític del feminisme, un temón que a més en aquell moment, no, amb tot el tema trans també estava supercandent 2010 i el dia següent ja estava aprenent dels nostres conflictes i també doncs, bueno, com creixen les feministes i com gestionar les nostres diferències, que afortunadament són tantes, no?, entre nosaltres. Després, lesbofòbia, els moviments feministes, també tema bastant interessant. I bueno, després va ser la festa, que va ser la farina aquell any, i el dia següent ja la posada en comú i noves propostes, no? La veritat que bastant xulo. El 2011, te'n recordes tu, Anna? Bueno, tinc aquí...
Sí, algunes coses. També vam fer també racisme que vivim entre nosaltres, entre altres propostes, i sobretot perquè ens agrada molt fer autocrítica, que potser no és molt ben rebut en alguns espais, perquè és com allò de ficar el dit allà on més cou, a la llaga, però ens agrada. I de fet l'any passat també vam comptar amb un eix d'aquesta mena, també molt influenciades per el que s'estava vivint al nostre voltant, és a dir, hi havia una sèrie de conflictes en altres associacions també, i vam fer una crítica sobretot a l'autoritat i al poder que de vegades es viuen en associacions feministes o en grups feministes, que de vegades queda molt dissimulat, molt per sota, però està allà. I és una cosa que és una constant gairebé a totes les escoles. El primer any també és cert que vam començar amb 3 jornades, hem reduït a 2 perquè creiem que acotar una mica més ajuda bastant. El diumenge normalment passa que estem totes esgotades, la comissió, les primeres, sí. I fer la festa el dissabte a la nit i tancar d'alguna manera, deixar el diumenge per descansar i per donar-li voltes una mica. Però sí, és això. Tractem diversos temes, però sempre amb un rerefons d'això, d'anar una mica més enllà, de no quedar-nos amb els discursos estàndard o els que se'ns donen de l'acadèmia o amb els que, això, que no generen cap crítica, queden aquí tancadets i bé, en la seva capsa de vidre. No, ens agrada fotre-nos encara que ens porti a conflictes entre nosaltres interns. De fet, tu dius, la comissió és molt divertida i generem reunions molt divertides, però també tenim debats intensos de vegades i posicionaments que ens han portat, per exemple, a parlar de la transfòbia en els espais feministes i que no tothom té la mateixa opinió. Una de les gràcies també que té l'escola és que ajunta gent de diverses cordes del feminisme. De feminismes n'hi ha molts, són plurals, oberts, i això significa que de vegades hi ha gent que amb la que no combregaràs. Però encara així posem aquest espai precisament per això, per tenir un fòrum on poder veure les nostres divergències i veure si arribem a algun lloc en comú.
Sí, i a més de diferents generacions, no? Que això, bueno, igual amb el 15M sí que s'està experimentant, però bueno, l'escola des d'abans ja possibilitava un espai intergeneracional que normalment no en tenim, no? O sigui, jo, en els meus col·lectius hi ha gent més o menys en general de la meva edat, no? I ara m'indignada sí que estic descobrint doncs militar amb dones de 50, de 60 anys que tenen un munt de sabers i un munt d'experiència de la que puc aprendre i també que puc qüestionar, vull dir, no? Que com a jove doncs també igual tenim altres reflexions fetes o altres vivim altres situacions i és molt xulo, la veritat, que a mi això, compartir amb altres dones, encara que siguin d'un feminisme totalment contrari al meu, sempre que siguin feministes, per per mi és interessant, no? Això de, ja ho parlarem després quan parlem també de ciberassetjament, no? Que de debatre amb tothom jo no hi estic d'acord, vull dir que també estic una mica farta de parlar amb gent que no es consideri feminista i tenir sempre les mateixes discussions, però sempre que es considerin feministes, si tinguin una mica de bagatge en aquest sentit, encara que estiguin en l'altra, una posició absolutament contrària a la meva, sempre és interessant per això, no? Precisament per autoqüestionar-te, no? I com deia, sí que som super autocrítiques. Aquí estic mirant el programa de 2011 i bueno, tenia també heteronormativitat com a poder esdevenir feminista, sí que té una, no? Que la Bàrbara hi s'empenya molt, que tingui sempre sí, com el tema del lesbianisme i de l'heteronorma transversal, i és molt xulo també, molt interessant. Bueno, aquesta edició vau fer la festa el divendres, o bon dia.
Sí, no, també ens van penedir, crec recordar, comentaris de que no és una bona idea començar el dissabte amb ressaca, però bé, no, anem aprenent també, o sigui, això és assaig i error, moltes vegades, també. I començant d'un any on vam fer tres jornades, hem passat a dues, a deixar la festa el dissabte, són cosetes que vas perfilant. Que,
clar, molt bé. Bueno, i després, aquest any, el dissabte era Nosaltres Feministes, el racisme que vivim, molt xulo també, jo crec que hi ha molta necessitat. Quan vam fer el programa sobre el Sever Barra Gorda, vam fer un taller de racisme als moviments feministes i la veritat és que hi havia una necessitat i unes ganes de parlar i de treballar conjuntament aquests temes perquè, bueno, perquè estan aquí, no? I al final tenim tot el discurs que tenim, però també en reproduïm històries que hem mamat, no? I que, ostres. I, bueno, després també totes juntes Acció contra les Violències. I per acabar, Mons Feministes, xarxes de solidaritat i de relacions alternatives al capitalisme patriarcal, heteronormatiu i racista. Bueno, interessant, no? També les nostres xarxes i les nostres relacions que generem una mica, les nostres pràctiques, no? Contràries a tot allò que critiquem, no? De l'heteropatriarcat, no? Bueno, si et sembla, posem la primera cançó. Bueno, dic que aquest any a la festa, per començar a convidar, punxaran DJs molt guais, amigues nostres, la DJ La Dinde, la Horny o algo així, i la DJ Nikki, i tindrem ahí una música bastant bailonga. Serà a partir de les 10, el dissabte 1 de juny, a Caladona també, on es fan les mateixes jornades de debat. I aquí comencem amb un tema que segur que punxa, perquè ens agrada molt, i bueno, de Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Aquí va.
You gonna live your life right. Xist.
Seguimos en el aleteo desequilibrado, en el 91.4 FM de Contrabanda. Recordamos que hoy estamos hablando de la Escola Feminista d'Estiu de Barcelona. Estamos con la Ana Cucala, que es una de las super organizadoras, y la verdad que estamos muy contentas de tenerla aquí. Y recordamos que nos gustaría un montón que participaras, si nos quieres contar tu experiencia en la escuela de otros años o lo que quieras sobre el feminismo de aquí o de allá, porque además este año tenemos un eje de feminismos postcoloniales, así que nos puedes llamar al 93 317 73 66 y participar en directo compartiendo tus saberes, tus ideas, en lo que te apetezca. Bueno, ja canviem al català. Jo normalment fem el programa en castellà amb la Bea, però com que avui tenim aquí l'Anna, que és molt catalanoparlant, doncs, i doncs això, estàvem recordant una mica la femhistòria, no?, de l'escola feminista i fent un recorregut entre les edicions d'aquest últims i únics, diguem, 3 anys passats. El 2010 va començar l'escola, ho recordem, i veiem una mica els temes, no? Hem vist que es tractava de... Hem parlat de lesbofòbies, hem parlat de racismes, dels assassins de solidaritat, de violències, i aquest any, el 2010, 2012, bueno, l'any passat, perdó, 2012, que l'escola va ser també el 1 i el 2 de juny, que gairebé els mateixos dies que aquest any, i es deia Crisics, era el títol, no? Que, bueno, molt adient per un any on es va crear el moviment 15M, tota la lectura, no?, de la crisi capitalista, de les retallades que s'afecten primordialment a les dones, i el programa era molt interessant. El divendres, el primer dia, el primer eix de debat era, es deia, són les crisi, és un capitalisme heteropatriarcal i patriarcal, punt, alternatives feministes per una via vivible. Toma ja, no? Un pedazo tema, la veritat. El dissabte ens van fer, bueno, també dos eixos, no? Sempre està dividit en tres eixos de debat, i era el poder entre feministes, rebel·lions i tiranies. Toma que toma, temón, temonazo, també. I l'últim, putes, lesbianes, feministes, trans, dones que no som com cal. No, bueno, ja l'escola feminista ja es diu així, no?
Sí,
com escola feminista.
Això va sorgir l'any passat, ja vam dir que volíem aquest subtítol perquè, sobretot perquè no volem tancar la categoria, és a dir, si posem dones ens semblava que estàvem reforçant la idea del binomi de gènere, i llavors pensem que la idea que ens ha d'aglutinar una mica totes és que no volem respondre a aquesta norma, és a dir, que ens agradava aquest subtítol i el vam pensar que sí, que per l'any que ve havia d'estar baix, almenys per figurar, perquè ens estem revelant i aquest espai el reclamem nosaltres i ens empoderem en aquest espai que ens deixa que la dona, i volem aprofitar-lo per deixar-ho molt clar de quina mena de feminisme estem tractant o de feminismes.
Molt bé. Doncs, bueno, Anna, i una altra cosa, com es financia, una gran pregunta, a l'escola?
Això, mira, justament per l'any passat, és a dir, el títol Crisi, Crisix, o sigui, no ens agradava d'entrada dir-li Crisi i volíem afegir aquesta X una mica com de la incògnita, qüestionant-nos si això està creat o per on està creat, com està creat, d'aquí va haver-hi una mica la X. El que passa és que aquesta idea va sorgir, bueno, ens la van imposar d'alguna manera també des de Diputació, que és la que finança, bueno, part de l'escola, perquè li dona pressupost a la xarxa feminista, és a dir, nosaltres som una activitat més de les que ofereix la xarxa, i en aquest sentit doncs, també hem de passar per uns filtres burocràtics, això encara que no ens agradi no ho podem evitar, i aquest any precisament també la idea de violències va sorgir en part d'això. El que passa és que nosaltres tenim la sort d'agafar-nos-ho des de la vessant creativa. Doncs si ens toca posar això, doncs ja busquem nosaltres la manera de vehicular-ho i d'aconseguir generar els temes que volem, encara que sigui des d'una idea que ens ve imposada, entre cometes, imposada d'un altre lloc. Perquè, bueno, de tota manera, sempre recordem que som una escola low cost, és a dir, ens financem amb molt pocs calés, i el que sí que demanem alguna vegada, bueno, de fet ho demanem més o menys cada any, és que si es volen fer aportacions voluntàries, sobretot per les despeses que es generen annexes d'alguna manera, és a dir, el que es fa a la festa, pagar coses com la llum, l'aigua que gastem durant aquestes jornades a Caladona, doncs retribueix a la casa, i tenint en compte que fa 25 anys que Caladona va en marxa, que ara té la seva carrer Ripoll i que és molt maca i que l'aprofitem molt, doncs ho hem d'agrair d'alguna manera, intentem això que es retribueixi. És una aportació voluntària i, bueno, tots ens podem rascar una mica la butxaca per un euro i ajudar una mica la casa a tirar endavant, ja que ens continuem deixant aquest espai per fer l'escola.
Molt bé, molt bé. Doncs, si et sembla, ja comencem ja a enfocar-nos en la d'aquest any, que és la que ens volíem fer una mica d'història, no? Recuperar, doncs, això, no? Quines inquietuds havien mogut a les feministes, les que organitzaven l'escola altres anys, per això, no? Per definir una mica els temes claus de debat. Però volem parlar de la d'aquest any, perquè falten dues setmanetes. Recordem que és el dia 31 de maig i 1 de juny, el 31 de les 4 i mitja a Caladona, i l'1 de juny des de les 10 del matí, i a les 10 del matí hi ha un taller, a les 11 a l'eix 2, i a les 4 i mitja de la tarda a l'eix 3, i després, clar, la festa, com tots els anys. I bueno, aquest any el lema és prou violències, resistents, desobedients i orgullosament feministes. I anem a parlar una mica dels tres eixos, o sigui, amb temps, i a veure de què tractarem, de què parlarem. Per exemple, l'eix 1, que és de ciberfeminisme i ciberassetjament, teories i pràctiques feministes a la xarxa. Doncs explica'ns una mica què tractarà, què tractarem.
Aquest és un eix que, bueno, òbviament, la comissió organitzadora muntem una mica entre totes, és a dir, però diguem que aquest any hem segut molta gent, és el primer any que desbordem previsions, i hem fet una mica grups de treball per poder anar treballant. Aquest és un que he treballat jo, sobretot, junt amb la Bàrbara Ramajo i la Merche Elvira, que són dues de les companyes que formen la comissió. Llavors, la idea aquí, bueno, jo em vaig fer una gran idea al setembre d'aquest any de com havia de ser una mica l'escola, i després d'això sorgeixen, fem un brainstorm, bueno, brainstorming al principi, sorgeixen idees, i aquesta va agafar força. Llavors, la idea que jo volia transmetre és que la xarxa ara mateix està imposant com un espai d'activisme genial, o sigui, tenim una molt bona plataforma aquí, però realment quina és l'actitud que hem tingut cap a la xarxa des del feminisme? Era una mica, d'una banda, fer una mica d'història, de com s'hi van enfrontar les primeres feministes dels anys 90, quina idea tenien o quina utopia tenien, i per això hem recuperat una mica el discurs del ciberfeminisme dels 90, on es plantejaven que la xarxa podia ser un espai on no reproduïssin una sèrie de rols, de pràctiques normatives que estan en el món real. És a dir, en aquest sentit van generar projectes sobretot molt vinculats al món artístic, que elles creien que oferiria aquesta possibilitat. El que nosaltres plantegem a l'eix és que actualment, en una era brutal d'informació, el que ha passat és que la xarxa es construeix moltes vegades amb imatges. I aquestes imatges, ho vulguem o no, han acabat reproduint la idea d'objectivació del cos femení moltes vegades. És a dir, si cliques, de fet ens ha passat buscant lesbianes i a la xarxa, que el primer que t'apareix són imatges pornogràfiques mainstream. I clar, és evident que la xarxa està inundada d'això, i s'ha reproduït la idea de l'imaginari visual que hi havia en el món real subjugat a rols heteropatriarcals, s'ha anat a reproduir a la xarxa. No s'ha aconseguit del tot aquesta idea de crear un espai, això, que ja no tingui que estar subjugat a les idees de rols, de gènere, de sexe. Tot i així, el que sí que hi ha, i per això l'Anna porta un projecte com Memes Feministes des d'aquest any amb molta força més a Facebook, el que sí que hi ha és que el feminisme s'ha associat amb l'activisme social i ha aconseguit tenir una plataforma molt potent a les xarxes. És a dir, nosaltres, de fet, també des de l'any passat comptem amb una pàgina i un grup de Facebook a l'escola, i creiem també que, malgrat Facebook i les seves censures, que també és un tema que tractem, encara que sigui una mica, per cometes, de passada l'eix, està per aquí també. Però, bueno, almenys reconeixem que la xarxa ens dona una plataforma per visibilitzar aquest activisme i donar-li una nova vida, que no es queda només en l'àmbit d'una ciutat o d'un espai concret, sinó que flueix per tota la xarxa global. I en aquest sentit, no sé, quan vam veure sobretot el projecte això que porteu tu i la Allende, ens va agradar molt la idea de com de vegades aquestes imatges que circulen per la xarxa te les pots reapropiar i empoderar-te amb elles, és a dir, construir des de l'humor sempre una crítica molt canyera contra el patriarcat.
Sí, la veritat que és un tema que, bueno, a mi personalment m'interessa molt, no? Per això el que deies del projecte de Memes Feministes, que ja li vam fer un programa també, l'ús de les xarxes socials per crear un feminisme global, no? De dir, ostres, jo em connecto molt, jo m'entero immediatament. Bueno, immediatament, des que la persona, per exemple, a Colòmbia, no? Jo vaig viure a Colòmbia i es connecta a Facebook o al Twitter, no? I posa no sé, una noia desapareguda, o ha passat això, o estem en aquesta manifestació, i al moment, vinga, doncs jo publico, fom per aquí, i aviso a les meves col·legues d'aquí, però també altres de Mèxic, també altres d'Argentina, i ostres, no? I es crea una història bastant, bastant xula i bastant potent, no? I permet donar respostes també amb la relativa democratització, no? De les eines de creació audiovisual, no? De la creació de vídeo, per exemple, no? Hi ha molta gent que és ara videoblogger, no? Que fa els seus vídeos a través de la seva webcam i és capaç d'arribar a molta gent, no? El projecte aquest d'Alicia Murillo, El Cazador Cazado, no? Que ho feia amb la càmera del mòbil, que és una eina a l'abast de molta gent, evidentment no de tothom, que això és una cosa que hem de seguir també reconeixent, no? Que bueno, que parlem també molt endocèntricament moltes vegades de les eines de cibernètiques i altres eines tecnològiques que estan al nostre abast, però evidentment el de tothom, però bueno, ella amb la seva càmera del mòbil doncs grava els assetjadors de carrer i ho penja a internet i aquest projecte s'ha fet superfamós en tot el món, no? I t'ofereix eines per defensar-te de coses tan comuns però tan xungues i tan patriarcals com l'assetjament al carrer quotidià i continu, no? Que patim les dones, no? Per el fet de ser-ho i altres éssers no normatius, no? I bueno, però també té els seus límits, no? La xarxa, i sí, això també ho hem de veure i hem de debatre, perquè per exemple acaba de publicar la Irene Redondo, que és una ciberfeminista de Feministas Ácidas, i un article que es diu Ciberfeminismo y Censura, on reflexiona sobre el problema de dependre de plataformes hostils com Facebook per lograr una difusió massiva. Estoy leyendo aquí, está en Pícara Magazine, i allà el que dius és això, no? que bueno, que sí que hem d'estar en els llocs de tomar les herramientas de l'amo per fer política, no? Perquè si no, herramientas tan potents, diguem, tan potents en el sentit que tanta gent té un perfil de Facebook o una pàgina, no? O tan això que es fan, on es pot publicitar tantíssim, no? És una pena que l'ha de ser en mans del poder, no? I que seria molt més guai tenir un grup a N-1, però clar, que ella diu que en el nuestro rinconcito seguro de N-1 tot el món està d'acord, que bueno, això també està per veure, no? Perquè el feminisme ja sabem que és un tema que també als moviments socials costa molt i és bastant hostil també moltes vegades, però sí, és veritat que té molt, un número molt més reduït d'usuaris i usuàries, i llavors no ens permet, doncs, a vegades arribar a alguna gent o inundar la xarxa de feminisme, com volem. I ella parla, per exemple, de la censura, no? de Facebook, hi ha un pit de dona, clar, evidentment, si hi ha un torso d'home no passa res, però si surt un pit de dona, encara que sigui això, donant de mama al fill o el que sigui, és immediatament censurat, no? Però no només pits, també cossos de, no sé, cames, no, gordes, moltes vegades que fiquem aquestes fotos nosaltres, no?, de cossos no normatius, de cossos grans o amb cel·lulitis, i és impressionant com són censuroculs o coses censurades, no? Un altre problema, per exemple, és les situacions d'assetjament, per això també es diu així, no?, de ciberfeminisme, ciberassetjament, de com també en l'espai públic virtual les dones i les feministes patim aquestes situacions, no?, de trolls masclistes als nostres webs o a les nostres pàgines, als nostres blogs, i bueno, i fins i tot situacions d'assetjament molt, molt fortes, no?, a través del canal de YouTube, a Facebook, a Twitter, però fins i tot a l'Alicia Murillo li va passar que amb el telèfon, no?, que li van aconseguir el seu telèfon per un foro masclista com és Foro Cotxes, i la van començar a assetjar amb missatges bastant desagradables i bastant patriarcals, no? I bueno, ja doncs hem de conèixer, jo crec que és superimportant que coneguem com funcionen aquests trolls, que coneguem les maneres de censura o de no censura, les limitacions de les xarxes, però també les seves potencialitats per poder ocupar un espai fort i fer-ho eficaçment, no?, diguem-ne. I per això, no? I també, bueno, el tema en concret, nosaltres el tema de l'humor, que en internet sí que és molt, bueno, que dona moltes possibilitats, no?, de fer això, de penjar vídeos de conya, no?, de irònics i que facin paròdia de situacions que no ens agraden, o el tema de nosaltres, dels memes ara, no?, que tenen molt d'èxit inesperadament, però precisament perquè això, perquè és amb un contingut molt, molt breu, expliquem coses i a més provoquem la risa, no? I està guai. Doncs, bueno, abans de passar al segon eix, anem a posar un tema que ens agrada molt a l'Anna i a mi, i que segur que també està a la festa, que és amb el I'm So Excited, que en original és de Donna Summer, però ens agrada molt la versió d'Ale Tigre, que ens agrada molt també al grup sencer, així que ho posem i així ballem una estona, i ara seguim parlant de l'Escola Feminista d'Estiu.
Tonight, tonight, we're gonna tonight, tonight, tonight.
Bueno, y seguimos aquí en Aleteo Desequilibrado, el 91.4 FM de Contrabanda, de la Radio Libre Contrabanda en Barcelona, y tenemos una llamada a un compañero para hablarnos de un par de convocatorias, así que aquí va en el aire. ¿Me escuchas? ¿Hola? No. Bueno, hola, ahora sí, hola, ahora, hola. Sí. ¿Hola? Ahora sí, ahora sí, te escuchamos.
Salud, compañera.
Salud. A ver, ¿qué nos viene, qué nos vas a contar?
Mira, el pasquín que tengo en la mano se trata de debate sobre la situación del movimiento anarquista Grecia. Constant, prácticas y represión y solidaridad. 25 de marzo a las 19 horas en la feia calle Joaquín Costa, número 34 de Baixos. Que la solidaridad entre ácratas no sigue solo palabras escritas. Vale. Eso es una conferencia que donan los compañeros anarquistas y compañeras de Grecia al café Joaquín Costa, son en los Baixos que llaman de CNT de Joaquín Costa. Vale. Eso por una banda.
Bueno, ¿quién día era, perdona?
¿Cómo?
¿Quién día era?
Es el divendres a las 7 de la tarde.
Perfecto.
No, disculpa, lo del divendres es el...
Es
la presentació del llibre, el dissabte 25.
Perfecte, molt bé.
Dissabte 25 a les 7 de la tarda en los locals de la feia o locals de la CNT de Joaquín Costa a Barcelona.
Molt bé.
Vale, l'altra. Editorial Virus i el local. Vale. El divendres et convida a la presentació del llibre des del sentiment i la memòria. Company, companya de Virus fan la presentació d'un llibre que diu des del sentiment i la memòria, el títol del llibre i de la presentació. Això serà el 24, el divendres aquest, a les 7 de la tarda, al casé, perquè no sàpiga on està això, bueno, que no lo sabran, jo tampoc ho sabia. Junta de Comerç, 18, Barcelona. Junta de Comerç és el carrer paral·lel que hi ha al carrer Robador, on estava el Ateneo del Chino fa anys abans que
sí,
lo tancaran la policia municipal.
Molt bé.
I després un altre, però és molt breu, això ja ha corregut molt la informació, la concentració que hi ha l'1 de juny a la plaça del Mercat del Clot. És per, diguéssim, per les persones aquelles... per els vaguistes que van detindre i el dia 1 de juny al Mercat del Clot hi ha una concentració per donar-li apoio i recolza a aquestes companyes i aquests companys.
Muy
i després,
bien.
El dia 5, que és també de juny, al Palau, bueno, a la Ciutat de la Injustícia, una altra concentració a les 10 del matí. Això, aquesta informació ja que ha rebut molt. Però, bueno, jo, per la gent que vulgui escoltar-lo i apuntar-se-lo, pues ja passa la informació.
Perfecte.
D'acord, companyes?
Doncs moltes gràcies, company, per informar-nos d'aquestes activitats.
Clar, és que el mateix que vosaltres, i vosaltres alguna vegada que va ja amb un company, passeu informació i feu denúncies, pues hi ha una altra gent per ahí que també es mou, que també fa el mateix.
Clar, clar, hi ha molta gent, les anarquistes, les feministes, estem aquí totes movent-nos per canviar les coses i és important ahí fer-ne difusió, no?, i que la gent participi.
Va. I com deien, com varen dir en el 36, va una persona que va dir portem un món nou en el nostre cor.
Pues
això va ser Bonaventura de Ruti.
Clar que sí.
Que no lo sàpiga.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per tota la informació.
A vosaltres.
Vinga,
adéu.
Bueno, doncs aquí hi havia aquesta trucada de convocatòries. La veritat que Barcelona és un hervidero de convocatòries. Sempre hi ha un munt de coses a fer. Jo, la gent d'està sempre a rebentar. I bueno, està molt bé també saber allò dels vaguistes al Clot, que volíem parlar-ne, no?, que el proper 5 de juny se celebrarà el primer judici arran dels fets succeïts durant la vaga general del 29 de març de 2012, que va haver més de 50 detinguts, i hem fet un vídeo, també el recomanem per als companys que no l'hagin vist, que es diu Ni set, ni un, ni mig, ni cap, és al YouTube, i tot el nostre suport, no?, per totes les companyes i companys del Clot. I seguim parlant amb l'Anna Cucala de l'Escola Feminista d'Estiu de Barcelona, que aquest any tindrà lloc a Caladona el dia 31 de maig i 1 de juny. Estàvem dient que es composa de 3 eixos de treball i hem parlat ja del primer eix sobre ciberfeminisme i ciberassetjament, i el segon eix es diu autonomies, dependències i desamors, descentrar parèntesi, gestió política i corporal del jo feminista. I bueno, com que tenim aquí a l'Anna, que és organitzadora estrella de l'escola, doncs els expliques una mica, Anna, de què va aquest eix?
Bon, aquest és probablement l'eix més abstracte, perquè teníem 3 categories molt grans, també que podíem enfocar des de molts punts de vista. Les companyes que l'han treballat més, que són l'Eva Bellar, l'Anna Lucía de Bastos i la Cris, no recordo ara si és Álvarez de cognom, ja em perdonarà, pobra, doncs les 3 van enfocar una mica la idea, primer des de l'autonomia, sobretot a nivell econòmic, perquè la primera sensació que tenien elles és que quan et planteges el concepte és, bueno, necessito calés, perquè visc en una societat capitalista, i com ho munto, també. Llavors, una de les coses que més han volgut visibilitzar elles ha sigut la precarietat laboral de les dones. I, sobretot, entendre que això no és una cosa abstracta, és a dir, passa perquè sí. No, resulta que l'Estat moltes vegades genera aquesta precarietat laboral per les dones. Sobretot, no computant les jornades completes com la manera de cotitzar després millor la seguretat social, i, en canvi, les jornades parcials, que la majoria de vegades estan a càrrec de dones, moltes vegades amb tasques de cura, resulta que no computa igual la seguretat social i que després han de treballar molts més anys per aconseguir que aquesta jubilació sigui digna. Llavors, l'Eva Bellar, que és probablement la que més ha treballat aquest tema de l'autonomia a nivell econòmic, ella també s'ha dedicat a fer empresarials i ho ha vist molt, també, és la que més ha volgut fer èmfasi en això. I també, òbviament, no podem parlar del tema sense parlar de la crisi de la cura i com aquest cercle viciós constant fa que dones que venen migrades deixin fills al país d'origen per fer-se càrrec de persones que aquestes dones que estan aquí al país on actualment estan residint no se'n poden fer càrrec. Aquesta constant, doncs, bueno, l'hem tractat de passada perquè sabem que hi ha un gran discurs sobre la crisi de la cura i no podíem fer-hi front a tot, però bueno, almenys fer-hi una pinzellada. I al mateix temps enllaçar una mica això amb les dependències que generen moltes vegades. Hem volgut fer molt d'èmfasi en la dependència corporal perquè creiem que és inevitable, és un concepte que passa pel cos. Mm-hmm. I que moltes vegades a més parteix és la idea de que els cossos són el que, bueno, en anglès en diuen able bodies, és a dir, cossos formats, fets perfectament, que no tenen en compte els disabled bodies, o sigui, els cossos no, que tenen una diversitat funcional. No caiguem en la idea de dir que són minusvàlids o que no s'ha de...
Capaços,
exacte. Mm-hmm. En aquest sentit, per exemple, s'està treballant ara, bueno, hi ha un projecte molt interessant que és el Yes We Fuck, que és un documental que han muntat les noies de Post-Op amb un grup de diversitat funcional, i creiem que, encara que no, a lo millor no surt específicament a l'eix, va una mica en aquesta línia el que volíem transmetre, és a dir, es tenen noves dependències, noves maneres de fer, com això es produeix. No caiguem només amb el discurs tancat de que nosaltres amb cossos normatius i d'alguna manera que encaixen amb els paràmetres són els únics que podem contemplar. Hi ha més subjectes polítics i hi ha més corporalitats, més tipus de cossos. I una mica la dependència és un concepte que va gravitant per aquest concepte de l'autonomia i també amb el de l'amor romàntic. La idea que volíem transmetre amb aquesta idea del desamor és que hi ha una idea d'amor concebuda, que és normativa, que és la de la parella hetero, i que moltes vegades porta a reproduir una sèrie de rols en les nostres vides quotidianes. Però pues una vegada més estem davant d'una categoria abstracta, un constructe social, creat des del llenguatge, amb tota una sèrie de conductes socials annexes que es vinculen aquí a aquesta idea central, i el que provoca moltes vegades és que les parelles de la vida real no responguin a aquests rols. Bueno, això també és una cosa que intentem desenvolupar en tots els eixos. Incloem també les visions del món trans i de les lesbianes en aquestes categories, perquè moltes vegades què passa? Que no reproduïm aquests rols en les parelles trans i en les parelles de dones lesbianes. Ens trobem en parelles vaig-fem, però no té per què ser així també. I aquestes parelles vaig-fem no tenen per què reproduir un rol masculí o un rol femení, perquè no és ni blanc o negre. I un tant del mateix amb les parelles trans també. Justament en un cos que és això, no encaixa amb els paràmetres normatius. Què s'està produint aquí és el que ens preguntem. Es torna a reproduir l'heteronorma o canvien els rols? O justament perquè no podem reproduir aquesta heteronorma tenim més ansietat, més sensació de que les coses no encaixen? Tot això és una mica el que hem anat perfilant amb, amb aquesta idea del desamor. Per això no ens volíem carregar del tot la idea de l'amor romàntic, sinó que proposem altres tipus d'amors, és a dir, altres tipus de llaços afectius, que no tinguin que respondre només a aquesta idea que també surt des de la burgesia, és a dir, des del típic binomi de parella casada, parella feliç, que això, doncs, entenc molt, no existeix la majoria de vegades, és construcció pura i dura. La primera sensació que teníem és que, clar, si fèiem una crítica tan canyera, ens anàvem doncs, una mica a l'estil Violència Ribas, a la merda l'amor, a la merda la gent, jo prefereixo estar sola perquè no pot, res de la meva realitat respon a aquests constructes. Després també, arran també del contacte que vam tenir amb el blog de Mari Machos Canceroses, que fa molt poquet que està en marxa, vam veure també que això, que hi ha relacions, dependències, afectes, que també són necessaris. En un moment com el de la malaltia, en el que el cos perd molt d'aquella potència que tenia i que es creia que podia anar sol pel món, resulta que aquestes xarxes afectives fan molta falta i que no ens les podem carregar de soca-rel. Hi ha que potenciar això sí que siguin altres menes d'afectes, altres menes d'amors, molt menys individualistes i que portin això a relacions horitzontals, d'estima, d'afecte. És una mica la idea que intentem transmetre, però això és un espai ampli on suposo que sortiran moltes idees, no només aquestes.
I jo aquí, bueno, un moment de publicitat d'una altra cosa és que precisament de l'amor és la jornada que obrirà el segon seminari d'estudis feministes de la Ciutat Invisible, que és el 24 de maig al 20 de juliol d'aquest any. Hi ha 4 sessions i la primera precisament és aquest divendres, sí, divendres 24 de maig, un altre plan, veieu? Sempre és igual a Barna, és com una cosa de 4 plans ahir a l'hora. I és, bueno, és a la, perdó, a les 7 de la tarda i és un debat al voltant del llibre Crítica del Pensamiento Amoroso amb l'autora Mariluz Esteban i l'associació Candela, un col·lectiu per a la transformació social des d'una perspectiva feminista comunitària que treballa bastantment en l'àmbit de l'amor romàntic i el pensament amorós. I la veritat és que a mi m'encanta aquest llibre. És una passada la Crítica al Pensamiento Amoroso perquè no només parla de l'amor romàntic o de l'amor de parella, que ja està supercriticant des del feminisme, encara que s'hagi de treballar molt encara, perquè està molt criticat, però seguim establint, no?, moltes vegades amb dones també, entre lesbianes, doncs relacions, no?, molt ubicades en aquest marc d'amor dependent, d'amor exclusiu, d'amor hasta que la muerte no se pare, no?, els drames que fem ahir a l'estil Panto Gil, molt emmarcats en aquest model.
Ens falta més exercida, ho comentem també de passada.
Sí, total, no? Doncs aquest llibre no només es limita a fer una crítica social, sinó al mateix amor com és d'ordenació social, no? Com a, ella parla de pensament amorós precisament per això, no? Perquè és un pensament, una manera de concebre el món que defineix des de lleis del divorci, d'un munt de violència de gènere, d'un munt de coses, fins a cançons, tot un imaginari cultural, d'això, d'imatges, de frases, de regals, no?, el dia de la mare, el dia del pare, el dia del 14 de febrer, no sé què, no?, de consum, o sigui, és un eix realment polític, no?, que ordena tota la societat i ja com el desmunta en el sentit que l'analitza, no?, desgrana els seus elements i està molt xulo, no? Doncs sí, això, que també al seminari aquest de la Ciutat Invisible hi haurà també un debat al voltant del llibre Feminismos Negros, hi ha un itinerari urbà pel barri de Sants amb el col·lectiu Punt 6, això amb una perspectiva feminista de l'urbanisme, i un taller d'apoderament o de defensa feminista del cazador d'Alicia Murillo. Així que ens convidem a entrar a la web laciutatinvisible.com i veureu aquí a la portada ja surt el segon seminari i a participar, no?, que l'estan organitzant amb molta il·lusió com sempre i amb moltes ganes. Bueno, seguim. Bueno, d'aquest és també dir que a les 10 del matí sí, hi ha un taller no, que es diu Taller de Cos i Moviment. El cos mai és neutre, es pronuncia, s'expressa, estan disposades a escoltar-ho, no? És un taller que dura una hora, no sé si és sorpresa o es pot saber
No, és sorpresa i de fet ja estava planificat per aquesta idea. El problema que teníem amb el discurs quan ens anàvem una mica a la introducció, que muntem i els textos, és que, clar, això no ens agradava fer-ho des del discurs, és a dir, s'ha de fer des del cos. Si estem parlant del cos no podem parlar-lo com si no fos res, fos un ens abstracte i ala, tira-li milles. Doncs la idea va sorgir també de les mateixes noies que han estat treballant més l'eix, de fer aquesta dinàmica. Les companyes, la Eva i la Cris, treballen en diversos grups seus a banda, al marge de l'escola, aquesta idea de cos associat a la memòria que té moltes vegades i a com, encara que no ens ho esperem, davant de, per exemple, que et volen estirar, el teu cos reacciona violentament, és a dir, rebutja aquella tirada de braç, per exemple, i es revela. I segons el que ens comentaven elles, el cos té una mena de memòria inscrita, recorda aquestes accions, moltes vegades encara que no en siguem conscients psicològicament. I elles volien visibilitzar una mica això des d'aquest taller, que creiem, a més, que ajudarà molt a trencar el gel per fer-lo abans de la introducció i ajudarà, doncs, això, a entrar una mica en aquesta dinàmica de que el cos té molt a veure amb aquests conceptes, que no són abstraccions, que no relacionen res amb la nostra vida quotidiana, sinó que estan inscrites en la nostra pròpia pell, en el nostre propi cos. És una mica la idea aquesta del taller i esperem també, bueno, és el primer any que muntem algú d'aquesta mena, però també havia sigut una demanda en altres edicions que trobaven que mancava una mica, que érem, doncs, això, massa teòriques i que anaven molt al text, que també és una tendència molt nostra, i en comptes d'això, doncs, intentarem fer aquesta vegada incloure també aquest taller, que creiem que això, que promet molt, si més no.
Molt bé, doncs ara, per il·lustrar una mica tot això que estem parlant de l'amor i dels desamors i l'amor romàntic i tal, volem posar una mica d'humor, bueno, i també això, no?, com reivindicar l'humor com una manera de fer política i una manera bastant ganyera de posar en qüestió un munt de coses, no?, que hi ha moltes maneres d'enfrontar-se al patriarcat i hi ha algunes més com confrontatives, diguem-ne, però també n'hi ha d'altres que ens fan riure i això ens agrada molt. Llavors posarem una còmica, bueno, és en pell de Peter Capusotto, que és un humorista argentí, que té un personatge que ens encanta, el recomanem totalment perquè és molt divertit, però i alhora posa en jaque al capitalisme, no? I jo no sé si ell és tan conscient, però també molt al patriarcat, no? I té cançons molt feministes i molt potents. Així que aquí en posem tres, és la de Metete tu cariño en el culo, i després escoltareu No le eches la culpa a mi menstruación i Me cago en la juventud. Aquí va Violència Ribas i ara seguim parlant de l'escola feminista d'estiu.
¿Qué gustas de mí? Me dices como un niño. ¿Quieres darme amor y darme tu cariño? Pero es solo sexo. El que habla es tu falo. No creo en el amor de ningún ser humano. Métete tu cariño en el culo. Métete tu cariño en el culo. No quiero tu amor ni el de otras personas. El amor es un error de nuestras hormonas. El amor es un error de nuestras hormonas. Métete tu cariño en el culo. Métete tu cariño en el culo. El amor es un invento, un juguete roto. El amor es soportar la mierda del otro. El amor es soportar la mierda del otro. Métete tu cariño en el culo. Métete tu cariño en el culo.
¿Cómo ven? Yo cantaba contra el matrimonio, esa forma de control social que lleva a las personas a seguir reproduciéndose y ser funcional a este sistema con el cual uno se condena por tener hijos, que no son más que una consecuencia de una noche de desborde hormonal.
¡Pero mamá!
¡Cállate, idiota! ¿O te pensás que yo te decía una noche de sexo nada más, psicóloga, psicóloga esta?
Me ves enojada y pensás que estoy con el mes. Escuchás que te grito y pensás que estoy con el mes. ¿Por qué no pensás que estoy así por lo que vos hacés?
me pone nerviosa alguna situación. No le eches la culpa a mi menstruación. No la use de excusa ni te justifiques. La razón de mis nervios es tu pelotudez. Yo menstruo 4 días al mes. No me digas que eso te hace daño. Yo menstruo 4 días al mes. Y vos sos un forro todo el año. Si me pone nerviosa alguna situación, no le eches la culpa a mi menstruación. No quiero que nadie me tenga lástima. Prefiero ser una vieja de mierda. Si no hay respeto, que me tengan miedo. Mejor ser una vieja de mierda. Me cago en la juventud. Me cago en la juventud.
Doncs aquí teníem, ens estàvem aquí partint una mica amb la violència Ribas, que ens agrada molt. I això, recomanem els vídeos, fiqueu-vos en YouTube i busqueu violència Ribas i trobareu un munt de vídeos xulos, perquè ja porta unes quantes temporades a la televisió pública d'Argentina. Jo flipo també com això està, vull dir, sí. No sé, que em sembla supercrític, no? Que
això no passa aquí, no cal dir-ho.
Sí. Ja, la veritat que com estem, com està el panorama. Bueno, doncs seguim parlant de l'Escola Feminista d'Estiu. Recordem que estem a l'Aleteo Desequilibrado, al 91.4 FM de la ràdio lliure no comercial i autogestionada Contrabanda, i ens podeu trucar al número 93 317 73 66 66 93 317 73 66 surt millor en castellà, ja estic acostumada a dir-ho. I bueno, i parlem ara de l'últim mes de l'escola, que és el dia 1 de juny a les 4:30 de la tarda, i que s'intitula Feminista postcolonial, pensaments i discursos des de les fronteres. Es tracta d'un eix, per mi, fonamental, molt, molt interessant, i, bueno, com estàvem parlant ara offline, ha sigut també fonamental les aportacions de dues companyes, no, de Brasil, que viuen aquí i que tenen tota una perspectiva, bueno, des d'allà, situada sobre el tema, no? Doncs, Anna, explica'ns una mica en què consisteix, què parlarem i què tractarem en aquest test.
Són elles dues també, i l'altra, una altra companya més, que és la Sara Cuentas, que per desgràcia no podrà estar al dia de les jornades, però bueno, que ens ha deixat molt de material per la introducció, perquè ella treballa en una red de transfeminismes, i ella també, des de la seva visió latinoamericana, molt en contacte amb les feministes comunitàries, que no s'autodefineixen com a postcolonials, però que òbviament encaixen molt amb el discurs, ens ha portat també aquesta visió. Llavors, la idea que sorgia des d'aquest eix és això, és a dir, sempre parlem moltes vegades de la perspectiva de dona occidental, blanca, i és evident que els nostres discursos parteixen d'aquí, perquè el nostre bagatge cultural sorgeix moltes vegades d'aquí, encara que no ho reflexionem. Llavors, la idea era anar a un altre lloc, a buscar el discurs i donar-li potència, perquè moltes vegades es queda per sota, és a dir, anem parlant això, anem parlant de gènere, anem parlant d'empoderar-nos, de categories com el desamor romàntic, estem ara molt actuals en el tema del ciberfeminisme i ciberassetjament, són temes que volem tancar també, però no volem que aquest es quedi a sota de l'agenda política, que és el que passa moltes vegades en els espais, en els grups feministes, perquè sovint la gent que ve migrada de fora comença a introduir-se en aquests moviments, veu una mica per on va, però no s'atreveix a fer les seves demandes. Doncs aquí no, aquí aquest tema agafa entitat i volem que la tingui. La proposta que volem fer és que tots els cossos són interseccionals, és a dir, ens atreveixen multitud de diferències i volem visibilitzar-les i posar-les de manifest. Diferències que no són només per raça, sinó també per sexualitat, per identitat sexual. Tot això ha d'estar per aquí. El que volíem amb aquest eix és que es visibilitzi. Tot i que sabem que el moviment postcolonial té molta força des del black feminism que es va iniciar als Estats Units, i destaquem aquest discurs també, no volíem deixar-nos això, les feministes comunitàries que no es defineixen com a tal, però que tenen unes idees molt interessants, sobretot de que el patriarcat i aquestes estructures són endèmiques, i el que elles volen reforçar és un prepatriarcat, una concepció molt arrelada a l'ecologia, també a l'ecofeminisme, en contacte amb l'entorn, és a dir, una sèrie de genealogies que no responguin a aquests paràmetres patriarcals que moltes vegades venen imposats des d'Occident. Elles ho tenen molt clar, justament perquè han viscut un moviment colonial molt agressiu, i intenten això, recuperar aquelles cultures prèvies a la colonitat per recuperar això, baluarts que s'han perdut moltes vegades i que en els discursos occidentals no tenen cap espai i no l'han tingut almenys fins ara. I una mica és aquesta la proposta que ens mou. Agafem sobretot l'autora Ochi Curiel, que ens sembla molt interessant també. Té un discurs també molt proper també al feminisme lesbià, però des d'una altra òptica, no és l'òptica occidental, i creiem que això és necessari posar-ho en èmfasi de manifest. I justament també no està anunciat el programa, però novament tornarem a recórrer el tema de la dinàmica, perquè creiem que ens ajuda molt a trencar aquestes estructures mentals amb les que anem a un debat moltes vegades o amb el bagatge que tenim des de casa, i segurament el farem al final de la introducció. No hem tingut temps d'incloure-ho al programa, però la idea justament d'aquestes dues companyes brasileres que l'Anna feia menció és agafar una idea que va sorgir justament al marc de Sebar Mar la Gorda, amb un taller de privilegis. Llavors vam contactar amb les noies de Sebar Mar la Gorda, estan molt contentes que agafem la idea també i la recuperem, ens la fem una mica nostra, i la idea que plantegem és fer una sèrie de preguntes per qüestionar-nos els nostres propis privilegis. Vam fer una mica un conat d'això a les reunions que fem de comissió. La veritat és que va ser molt interessant, és a dir, la vergonya de vegades de reconèixer la mena de privilegis que tens, perquè és molt fàcil dir, no, jo sóc això, una marginada per tal, per qual, és molt fàcil posar-te a sota de la piràmide, perquè llavors els eixos d'opressió, entre cometes, t'ho faciliten molt, és a dir, a mi em fastidien per molts llocs, però reconèixer que tens privilegis i que de vegades aquests eixos de poder resulta que t'afavoreixen, no que et porten la contrària, doncs no és tan fàcil, i sobretot quan veus companyes que no poden dir-ho. I ens va posar de totes, ens va obrir una mica la ment, ens va trencar estereotips moltes vegades, que és això, donem per sentats, perquè hem nascut a Occident i estem la mar de tranquil·letes i no ens hem de qüestionar res. Però resulta que si ho fem des de l'altra visió, des de la idea de privilegis, ens avergonyirem moltes vegades de reconèixer certes coses. I una mica aquesta és la idea que intentarem moure amb una sèrie de preguntes, que esperem que això, que ens posicionin una mica totes i ens ajudin a entrar al debat amb una altra visió, no tan tancada, no tan endocèntrica, europeista, que, bueno, esperem això, que sigui profitós també.
Sí, la veritat és que segur, no? Com dèiem, això, en aquest taller jo també vaig estar desmuntant, no?, la supremacia blanca i analitzant el racisme. Com dèiem, es va evidenciar que hi havia molta necessitat de tractar aquests temes, no? I de situar-nos en el lloc del privilegi, perquè estem molt acostumades, no?, a situar-nos en el lloc de l'opressió, que és veritat, però també això té el perill de col·locar-nos en el lloc del victimisme, sempre, que és algú que evidentment les feministes no volem, no? Sí que volem reconèixer les opressions, però no quedar-nos ahí anclades en som les víctimes, i això perquè el concepte víctimes, a més, està associat molt a la passivitat, no? al nou moviment, no? I és a dir, no, o sigui, sí, estem en el lloc de l'opressió, però a vegades això, no? Hi ha diferents eixos de poder que es creuen en els nostres cossos i en les nostres vides, que configuren una experiència particular i que fa que això, que la classe, que l'edat, que evidentment el gènere, que l'opció orientació sexual o que el lloc de procedència faci també, no?, creïm doncs relacions de poder entre nosaltres mateixes, no? I parlàvem també l'Anna i jo com moltes vegades aquí a Barcelona, però bueno, a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a Pernambuco, com és igual, hi ha una manera molt particular de funcionar, i que a vegades aquest racisme és super subtil, però es mostra precisament en aquestes dinàmiques, no? Per exemple, jo què sé, doncs aquí es funciona molt una amiga catalana, ella diu que maquillant el conflicte, sí, no? Que és com que fa por al conflicte o dir les coses clarament, i sempre és un bueno, todo bien, però després la gent sí que se sent que no està d'acord amb l'altra companya o que no sap, però sempre és molt així, no? I nosaltres en Andalusia doncs funcionem d'una manera una mica diferent, molt directa, no? Per exemple, de dir, doncs això, no m'agrada el que has dit o no estic d'acord, o poder enfadar-te fins i tot en una assemblea i no es veu veu com una cosa així dolenta, no? Aquí ho fas, és com, oh, Dios, lo que ha hecho, no? I bueno, no? Són coses, per exemple, no? De modes de funcionar les assemblees que hem de saber o de fer evident que assisteixen i que marquen un ritme, una dinàmica, una manera i que igual es clou. No? I evidentment involuntàriament, o sigui, totes tenim clar que volem destruir totes les supressions que s'envoltes i les relacions de poder xungues que perpetuem, però que per això, no? que estem socialitzades en maneres de fer i en maneres de concebre el món, i això és una feina, no? És una feinada. Doncs sí, doncs bueno, queden 10 minutets, ara acabarem ja de parlar de l'escola. Bueno, Anna, hi ha un dossier també?
Sí, això, bueno, des d'ahir ja comptem amb el dossier, que per fi l'hem pogut treure a la llum. És un procés complicat, no us creieu, perquè a més aquest any són 27 pàgines, esperem que no ens mati ningú per fer-ho tan llarg. Però bueno, bàsicament als dossiers sempre hi ha una petita introducció de cada eix, després hi ha una sèrie de textos recomanats que s'haurien de portar llegits pel debat, entenem que la gent no sempre té el temps i que de vegades fa una lectura en diagonal. Aquest any, per facilitar justament la lectura i l'accés, comptem també amb codis QR per la gran majoria de textos. Hi ha alguns amb els que no hem pogut perquè l'enllaç no funcionava bé, però la gran majoria tenen codi QR, és a dir, que en el moment que estigueu a l'escola, amb un smartphone, amb el que sigui, podeu baixar-vos-els. Creiem que és una... ens agrada ser una mica tecniquis i creiem que aquesta tecnologia aquesta vegada ens ajudarà en aquest sentit a facilitar l'accés. I per últim també hi ha una sèrie de fragments, que això és una, bueno, és una tendència molt de l'escola des del primer any. Són petits textos que moltes vegades traiem dels textos més grans, diguem-ne, però que els fem com una mena de proposició per fomentar el debat moltes vegades. Llegir-se'ls en conjunt ajuda de més a donar una idea de per on aniran els tirs pel debat. I sempre els posem al final també de cada eix i creiem que això, que ajuden a crear una mica aquesta dinàmica. A banda també, amb això dels codis QR, aquest any tot el dossier es pot accedir a ell també doncs d'un codi QR. El tenim penjat a banda a la plataforma de Slideshare en format PDF, però si voleu accedir a això llegint el codi QR anireu directament a l'enllaç també. I a veure, bueno, ens queda també el cartell, també hem fet una petita modificació arran dels canvis que han fet a la festa i les DJs que aquest any actuaran. També està disponible tant al Facebook i actualment també a Twitter, que hem ressuscitat un compte que teníem des del 2011 una mica parat, i ho podeu doncs, també trobar això, tant al grup de Facebook que si busqueu per Escola Feminista us llegeixo el grup o la pàgina de Facebook en tots dos casos, i en Twitter som Escola Feminista. Ens trobareu ara amb les últimes actualitzacions que hem fet, que són les mateixes que Facebook. I bueno, aquesta és una mica tota la parafernàlia que tenim ja a punt per les jornades.
Perfecte, jo ara mateix penjo a l'adreça del Twitter al Facebook de l'Aleteo de Segribrado. Nosaltres, jo m'acabo de baixar ara mateix al dossier i l'he penjat també al Facebook de l'Aleteo Desequilibrado, llavors aquí, des d'aquí també podeu accedir a ell. I la veritat, bueno, jo felicitar-vos per aquest pedazo de dossier que s'ha currat, que sé que no és fàcil, i a més això, no? Debatre sobre quins articles han d'estar en el dossier, quins no, com és la introducció, bueno, expliquem una mica en el dossier, bueno, primer hi ha un full ahí de...
Sí, primer està el cartell... Fem després... una benvinguda també, aquest any hem inclòs també una mica de normes de debat, perquè de vegades passa que la gent té més o menys clar on ve, però de vegades es generen polaritats i es generen debats molt tancats entre dues persones, llavors per recordar-ho, que també ho farem en el marc de les jornades, ja ho tornarem a dir de viva veu, però està bé sempre recordar una mica com funcionem. Intentem que sigui un procés horitzontal, participatiu, obert, tot això ha d'estar.
D'això, no? De fer, aquí diu, és recomanable fer intervencions breus, no monopolitzar la paraula, evitem diàlegs bilaterals i fomentem un debat obert entre totes, etc. No? Doncs, i, bueno, i també està dividit per eixos, i cada eixo porta una introducció que s'han currat les companyes, a mi m'agrada molt, i bueno, jo només he llegit per ara la de ciberfeminisme, però està superguai, la veritat que explica moltes coses aquí en tres pàgines, i després hi ha una selecció de, bueno, una selecció d'articles recomanats amb enllaços directes i també amb codis QR, no?, per accedir a aquests articles, i una selecció de fragments de textos així dels articles que pensàvem que era, bueno, que pensaven,
sí,
les companyes.
Alguns
que
tampoc eren... no són pròpiament textos, sinó que els hem agafat tal qual perfectament perquè no donaven tant com per un text recomanat, però moltes vegades també perquè això, si posem tots els textos que voldríem no cabrien directament, llavors hem optat per l'opció de fragment, que és més curteta però que igual visibilitza el que volem transmetre.
Clar. Doncs està molt guai. I sí que recomanem, no, de llegir, perquè sí que és una mica inevitable que vingui gent sense haver llegit els textos anteriorment o el dossier, però sí que és super, super recomanable llegir-los per tenir això, no, com més eines a debat, més informació, bueno, més coneixement sobre una mica del que estem parlant i l'enfocament, no, del debat, que encara que sigui obert, sí que és veritat que hi ha una... no una línia marcada, però sí que hi ha això, el fet de seleccionar uns textos i fer una introducció a un tema, ja estem dient com, d'una manera sí oberta, però com es concep un tema i com es vol anar treballant i tal. I llavors, si totes tenim el mateix bagatge i tal, encara que evidentment alguna vulgui fer aportacions, o totes o moltes, tant de bo, no vulgui fer aportacions que no es contemplin en el text original, estaria molt guai, no? Però que moltes vegades, si no t'has llegit el text, doncs o vens a noves o penses que es tracta d'una altra cosa, perquè a vegades els títols, per exemple, a mi el títol de les dos em semblava com una mica... no confús, però o sigui que es podien tractar molts temes i era, ostres, i, no? Com un focus,
sí, no, de fet era el més obert probablement i precisament per això l'hem acudat una mica. A veure, nosaltres donem unes pinzellades, diguem-ne, i a partir d'aquí, doncs això, totes fem el quadre una mica, aquesta és la idea que volem transmetre, i de tota manera intentem que el dossier sigui prèviament llegit abans de venir a les jornades, però de tota manera el deixem i ens agrada molt que sigui com el material que està aquí i que no es queda allà en l'oblit, sinó que continuem mantenint l'enllaç actiu. Es pot accedir de fet a tots els dossiers de cada any, o almenys això hem intentat, des de que la dona també se'ns dona la possibilitat, i després també que, a banda de tot aquest material, encara en generem més, és a dir, la xarxa feminista té una publicació, que és el Teranyina, que està oberta justament a fer aportacions abans, després i durant l'escola feminista. Es poden generar textos, material, tant del que s'ha viscut a les jornades com de qualsevol tema que tinguis ganes de reflexionar i de fer un text, allà que tens un espai per poder-lo fer. I ho recordem sempre durant el marc de les jornades per això, perquè això és una reivindicació molt de la Bàrbara, de la meva companya, però no volem ser unes feministes àgrafes, és a dir, perquè després d'algun lloc hem de treure aquesta mena de sabers que recullen també moltes vegades vivències, però ens va molt bé tenir aquesta base de dades d'alguna manera per saber d'on tot el que ha passat. No ens quedem només allò d'una jornada que va passar a Barcelona i que ja ningú se'n recorda, no, ens va molt bé. Òbviament s'ha de viure per pair-ho bé també, però bueno, qui no pot i que a més qui no té l'accés i que moltes vegades passa, doncs té aquest material sempre per tornar-hi d'alguna manera i per no perdre-s'ho.
Molt bé, Anna. Doncs ja estem acabant el programa, al final ja acabarem amb una cançó de The Gossip que també ens agrada molt i que també segur que sona a la festa, jo estic segura, la DJ, la Dinte, que és col·lega, la posa sempre. Si, bueno, si vols dir alguna coseta abans d'acabar de l'escola...
Bueno, això, que moltes gràcies també d'entrada a l'Anna per fer-nos aquesta estona de programa a l'ETO, perquè ens va molt bé i a dues setmanes de l'escola, doncs això, ens interessa molt fer difusió, que la gent vingui, s'animi, conegui l'espai de cada dona, que està molt xula la casa Ripoll, i que són 25 anys de casa. Jo tinc els mateixos que la casa i estic molt contenta, també tinc un vincle aquí molt, molt personal i val la pena que més gent el tingui. I bueno, això, esperem que sigui una edició, doncs, com nosaltres l'hem concebut, molt treballada, que doni joc a debatre molt i a generar aquest espai potent, polític, que intentem des de l'escola.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tu per venir, la veritat que ha estat un luxe, ens has explicat superbé tot i super detalladament tota la informació que necessitàvem per conèixer una mica més l'escola. Jo també convido a tothom a venir, jo estaré allà, estarem les meves feministes a partir de les 4:30 el divendres, també amb l'eix de ciberfeminisme i un munt de companyes que seran això tot el cap de setmana acompanyant-nos, i ens veiem a l'escola feminista d'estiu a Caladona i a Feministes Sempre. I aquí deixem el tema Standing in the Way of Control de The Gossip per acomiadar-nos avui. Que tingueu una bona setmana i ens veiem el proper dilluns a 1:30, com sempre, al 91.4 FM de la Ràdio Lliure No Comercial i Autogestionada Contrabanda. Fins dilluns, adeu.